Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Passi el que passi, hi haurà cerimònia de clausura. Una cerimònia que tindrà cops d'efecte, que tindrà parlaments, que servirà perquè s'apagui la flama. Josep Antoni se'ns fa 5 cèntims del que podrem veure avui a partir de les 10.
A les 11:20 de la nit, els comedians escenificaran una festa de foc i personatges fantàstics.
Això que acabes de sentir és del diumenge 9 d'agost del 1992 i, com ja et deus imaginar, correspon al dia de clausura dels Jocs Olímpics de Barcelona. Parlen els nostres dos protagonistes, el Jordi Itúrria i el Josep Anton Ayssa.
L'Ayssa, jo penso que l'Ayssa és la capacitat de treball, la sensibilitat pel territori i moure's lluny dels focus. Mai té la falera de que s'hi ha de fer Barça perquè té més dimensió, o ha de fer futbol de... No, és a dir, qualsevol aspecte informatiu de territori li va bé fer-ho. I una altra cosa que era molt bona de l'Ayssa, que tenia les vacances desplaçades al setembre-octubre. I això ens anava perfecte pels torns de l'estiu. M'entens? Perquè sabies que durant tot l'estiu hi havia algú amb seny que li deixava dels quatre encàrrecs i, per tant, juliol i agost, la redacció te la controlava ell, no? I l'Itúrria és completament diferent, és un personatge més pragmàtic, com un personatge amb una intel·ligència per damunt de l'habitual. I aquest punt de flamàtic, de que sembla que no està nerviós per res, jo crec que deu estar nerviós per tot, però mai t'ho aparentarà ni mai t'ho dirà, i que té una frase boníssima, en un moment d'aquests de crisi diu: va, hi havia un problema, no sé què, d'aquí un any ho veurem diferent. Que, davant d'això, què diu?
El Santi Carreras comparteix 40 anys d'ofici de vida amb el Jordi Itúrria i el Josep Anton Ayssa. Tots tres formen part de la història de Catalunya Ràdio i de la ràdio esportiva del país. Tots tres tenen l'honor de formar part del grup de persones que el 1983 van iniciar Catalunya Ràdio.
Jo no havia fet ràdio mai. Recordo que va haver, bueno, l'Eduard Berraondo, que estàvem treballant els dos al diari Esport, i em va dir: escolta'm, que apareix una ràdio nova, no sé què, tu voldries...
A mi, de tota manera, jo crec que em va avisar que ja feien proves l'Arcadi Alibés, que el coneixia de la facultat, perquè havíem fet la carrera junts.
I vaig dir: jo de ràdio, no? vine, no sé què, tu passa la prova, vine, no sé què. Jo vaig venir, crec que vaig fer una prova horrorosa, vull dir, no recordo com una cosa, que vaig pensar, vale, el primer i últim dia a la ràdio, en aquesta ràdio, i me'n vaig anar. I passats uns dies em van dir: escolta, no, que t'han triat. I vaig pensar: és aquesta ràdio, un desastre, perquè si m'ha triat a mi, que és el primer record que tinc.
L'Itúrria i l'Ayssa ens han acompanyat durant 40 anys explicant-nos els esports del país i del món.
Dues veus característiques, inconfusibles.
Soc la Sònia Oleart i això és Rècords, el podcast d'històries de l'esport de Catalunya Ràdio.
Soc el Xavi Campos i això és Ayssa i Itúrria, un homenatge a dos periodistes imprescindibles per entendre Catalunya Ràdio i, a la vegada, un viatge pels primers 40 anys de ràdio esportiva en català.
Rècords a la ville de Barcelona.
Rècords. Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
Tocarà Soskov per a la vaquera i picarà Koeman. Atenció. Koeman toca Soskov, farà que no pica Koeman. Gol!
Quina balada, Tamu de Retalla! Gol, 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 gol! Quin gol, quin gol, quin gol, quin gol! Murri, murri, murri! Murri, murri, murri! Hasta el murri, Tamu de!
Hasta el murri, Tamu de!
Rècords. Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
Benvinguts a casa vostra. Apreteu-vos els cinturons, que ens ho passarem bé.
Ayssa i Itúrria.
Jordi Itúrria, Barcelona, 30 de març del 1960. Josep Anton Ayssa, Barcelona, 2 d'abril del 1960.
Parlar del Jordi Turria i del Josep Anton Ayza és fer-ho de la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio. Dels 40 anys que han viscut en aquesta redacció, la majoria els han passat junts, l'un davant de l'altre.
Probablement han passat tantes hores junts com amb les seves famílies. Companys de redacció que es converteixen en amics i que acaben sent importants l'un per l'altre en la seva vida.
La sensació que tinc és que heu passat moltes estones junts, heu treballat molt plegats aquests 40 anys.
Bo, quasi tots.
Més que amb la família, no?
Sí, tret al principi, que ella estava els caps de setmana i jo estava de dilluns a divendres, en quan ell va entrar a treballar de dilluns a divendres, ja pràcticament hem coincidit sempre.
Sí. Jo vaig començar per això al matí, el que seria ara el matí de Catalunya Ràdio, però que abans es deia en pijama, i el presentava el Carles Cuní.
Però també el vaig fer.
I inicialment, jo crec que va ser el Ramon Besa, l'Arcadi i jo, que fèiem una setmana cada un i ens anàvem tornant. Estic parlant dels inicis, de la ràdio. I després sí, ens vam
igual
començar...
Igual era jo i no el Ramon Besa, perquè el Ramon Besa va vindre després. I
del
llavors
l'Arcadi
va marxar a TV3
sí.
I llavors ens vam quedar els dos.
Sí, ens entenem molt. Vam néixer amb 3 dies de diferència, vull dir que som no de la mateixa generació, sinó gairebé de la mateixa setmana.
Entre el 1983 i el 2023, en 40 anys, hi caben molts records, però n'hi ha un per sobre de la resta.
Jo em vaig fer 5 Jocs Olímpics.
5 Jocs Olímpics.
4 d'estiu...
Jo també.
Tots dos els 5, eh?
Sí, però diferents.
Jo 4 d'estiu i un d'hivern.
No coincidim mai als Jocs o no?
Sí. Sí, Atlanta i a Sydney.
Atlanta
i a Barcelona.
I a Sydney.
Els millors. Sí. El millor record, sens dubte, el de Barcelona.
Sí, per mi també.
Sí.
Ets a casa, et fa més il·lusió, et sents moltes vegades orgullós perquè veus que les coses van bé i, a més, ho tens tot a la mà, m'entens? Et diuen, has d'anar al Velòdrom d'Horta. Clar, això, quan estàs fora, no ho pots fer.
No, i per la dimensió també que van tenir a Barcelona.
La majoria dels que van viure de prop als Jocs de Barcelona expliquen amb efecte que el record és inesborrable. La majoria dels que hi van treballar el que expliquen és que és la millor experiència professional de la seva vida.
Barcelona 92 marca un abans i un després a la ciutat, al país i també a Catalunya Ràdio, que fa un desplegament sense precedents i implica totes les àrees i departaments de la casa per fer una cobertura de màxim nivell. Tothom fa de tot, expliquen els que ho van viure. En el cas del Jordi Turria té la complexa feina de coordinar una redacció superpoblada que va arribar a cada racó dels Jocs. En el cas del Josep Anton Ayza, els Jocs de Barcelona els va viure, sobretot a l'Estadi Olímpic, seguint l'atletisme.
Ayza, tu a Barcelona 92 quin paper vas tenir de reporter?
Sí, feia l'atletisme tots els dies, que un dia va venir Santi Carreras i va dir vull venir a l'atletisme, que no sé què, que no sé quantos. Tu que fos vine, i va venir a l'hora i mitja, va dir, això és un rotllo. Dic, perquè totes les proves a l'hora, aquí no es pot seguir res, un està saltant per aquí, l'altre està corrent per allà, jo no vinc més, queda't tu, que això no hi ha qui ho segueixi. I bueno, no, vaig fer l'atletisme i tots anàvem a molts esports. Em recordo que vaig anar a l'INEF, que feien lluita un dia, vaig anar al ciclisme, tots fèiem una mica de tot. O sigui, anàvem tapant forats, perquè, clar, més o menys cadascú tenia un esport, o la majoria teníem un esport, però, clar, la lluita mateix no hi havia ningú encarregat, i anava al Gonçal Calvo, li va tocar fer el judo, que tampoc no sabia res de judo. I no sé qui va anar a l'halterofília. Anàvem a tots els esports i llavors anàvem tapant forats.
A l'atletisme, recordes la primera medalla d'or catalana que vas narrar?
A Dani Plaza.
Daniel Plaza, a 10, a 5, pràcticament damunt de la meta ara. Entre els dos braços en l'aire, medalla d'or, tercera medalla d'or. Aquesta per Daniel Plaza amb un temps de 1 hora 21 minuts 45 segons. Els 20 quilòmetres marxant complert de pronòstic. Daniel Plaza, Valentí Massana, eren dos excel·lents baladors, han estat a punt de fer càtedra. amb un primer i amb un segon lloc, però a l'hora de la veritat, Valentí Massana, com dèiem, ha rebut la tercera amonestació a les mateixes portes de l'estadi.
L'esport al punt.
Aquesta deu ser una de les moltíssimes entradetes, centenars, milers, del Jordi Turria a l'Esport al Punt, l'històric programa esportiu dels migdies de Catalunya Ràdio, 20 o 25 minuts d'actualitat esportiva del que passa al matí i del que ha de passar a la tarda i a la nit.
Dos dels integrants més carismàtics del Dream Team, Johan Cruyff i Ronald Koeman, han analitzat avui.
Per tu què significa l'Esport al Punt, Jordi?
Diria que és l'essència del que és la informació esportiva. És a dir, després s'han fet programes d'altra mena que jo no els considero tan informatius, que no dic que siguin ni vàlids, ni no vàlids, ni millors, ni pitjors, no? Però jo sempre he dit, i com has dit, vaig presentar un programa de dues hores a la matí, a la nit i tal, és més difícil fer 20 minuts, 15 o 25 minuts, que fer dues hores. A vegades diuen, home, no, perquè és més curt i tal, ja... Però és que en aquests 15 o 20 minuts la filosofia que jo vaig intentar aplicar era que com a mínim entressin 9 o 10 temes, 9 o 10 coses. Llavors, costa molt que la gent li diguis, no, és que has de fer menys d'un minut o un minut, i així entren molts temes, i molt ràpid, molt àgil, molt obert, no? I, bueno, i amb aquesta filosofia crec que quan finalitzava el programa la gent, bueno, tenia una idea del que estava passant aquí esportivament.
Així no? Sonava l'Esport al Punt l'any 91.
L'Esport al Punt, primera edició.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional i més esportiva de Catalunya.
Arantxa Sánchez Vicario i Conxita Martínez busquen avui el pas a les semifinals del torneig de Roland Garros. Conxita Martínez jugarà aquesta tarda contra la camp de sèrie número 1, Mònica Seles, mentre Arantxa Sánchez Vicario està jugant en aquests moments contra...
Deia, Esport al Punt, primera edició. El programa del vespre passés a ser l'Esport al Punt, segona edició.
I el nom va néixer, bueno, potser ja ho sabeu, perquè... Quan va començar l'emissora, la publicitat de l'emissora es deia busca el punt del teu dial, perquè, clar, la gent Catalunya Ràdio no sabia ni el que era ni on s'havia de trobar. La freqüència modulada, que és el que aleshores començava, molta gent doncs, tampoc no la tenia assimilada, i et deien busca el punt del dial que es diu 100.8. I aleshores doncs, tot, molts programes que es van fer al principi de tot tenien aquest el punt afegit, i un d'ells va ser Esport al Punt.
Aïsa, si dic Mollerussa, què et ve al cap?
Ui, bon molt, amor. Molt bons records. M'ho vaig passar molt bé. Va ser un any que vam estar... Bueno, van estar a segona divisió A... Però va ser com una família. O sigui, anàvem amb l'autocar dels jugadors, el club ens organitzava els viatges, reiem molt, molta gent molt ben parida, tots de poble, vull dir, molt bé, molt bé. M'ho vaig passar molt bé, vaig conèixer molts llocs d'Espanya que després hi he anat o no hi he anat, i a més, vull dir, anàvem amb l'orgull de dir, bueno, perdrem, perquè ja sabem que perdrem, però, bueno, 8.000 habitants, què vols? Em recordo que anàvem als estadis i tots els jugadors miraven i deien, hòstia, és que aquí hi caben 7 Mollerusses en aquest estadi. Perquè, clar, anaven, van jugar al Bernabéu contra el Castilla, van jugar al Luis Sitjar, que llavors era el camp del Mallorca, van jugar a l'Estadi Insular, a l'Heliodoro Rodríguez, i, camps increïbles per ells, no? I, bueno, va durar un any perquè no podia durar més, però jo m'ho vaig passar molt bé. Hi havia el Josep Maria Perelló, en Pau Descansi, que també... Vull dir, reies molt amb ell i amb els directius també, i els jugadors igual.
per molt que hagi cobert Jocs Olímpics i Mundials d'Atletisme, del que el Josep Anton Aïsa parla amb més il·lusió quan recorda tot el que ha fet a Catalunya Ràdio és de l'any del Mollerussa.
Temporada 87-88. El Mollerussa, l'equip de futbol de la capital del Pla d'Urgell, l'equip de futbol d'un poble de 8.000 habitants, aconsegueix la fita de pujar a segona. L'Aïsa, fill polític de Sudanell, petit poble del Segrià, a només 30 quilòmetres de Mollerussa, explica a Catalunya Ràdio la fita de l'ascens de segona B a segona A i després tota la històrica temporada a segona, que entre altres coses va portar el pare d'avui en Kirkitz a Catalunya. Les experiències són impagables. Gairebé semblen mentida 30 anys més tard.
Jo me'n recordo que vam anar a jugar al Cira i tu mira quin ambient hi havia que el delegat em va dir, hòstia, ens hauries de fer un favor, diu, perquè hi ha un jugador que, clar, nosaltres ara tornem amb l'autocar a Mollerussa, però, clar, ell viu a Barcelona, no te'l pots endur tu, que va a Barcelona, i sí, va venir amb el meu cotxe, i anava amb el meu pare, la meva mare, que havien vingut de turisme, jo i l'Antonio, un noi que era d'Hospitalet, vam anar cap a Barcelona, i al revés, vull dir, vam anar a jugar a Burgos, i venia al revés, hòstia, has d'anar a Burgos amb cotxe? No, vine a Mollerussa, deixa el cotxe a Mollerussa i nosaltres et portem a Burgos amb l'autocar i de tornada igual.
Amb l'autocar de l'equip, eh?
Sí, una cosa que ara, bueno, seria increïble. M'ho vaig passar molt bé, molt, molt bé.
Hem trobat una sorpresa, com a mínim per mi. El Josep Anton Aïsa va ser el narrador d'un ascens històric, el del Mollerussa, i aquest és el dia de l'ascens i el narrador és el Josep Anton Aïsa.
I és la primera vegada que un poble de 8.500 habitants pot aconseguir col·locar el seu equip en una segona divisió en un grup únic, una cosa absolutament insòlita. I ara sí,
sempre fas les vacances a l'octubre.
Perquè és la festa major del meu poble i no es pot perdre.
Sudaneix. Sí. No, home, si no s'enfadaran, eh?
És el primer diumenge d'octubre i la festa major sagrada.
Ah, mira, doncs ja he resolt un dubte. Jo pensava que ho feies pel bé col·lectiu, que segur no. Que té un punt de bé col·lectiu.
No, és una manera de no tenir problemes amb ningú, que tothom vol fer les vacances a l'agost, doncs jo les feia més tard.
Sempre.
El 10 de setembre fins al 10 d'octubre o així.
Escolta'm, narraves molt bé. Un ritme, una intensitat, un nivell de descripció... Era...
Bueno, no vaig tenir continuïtat. Van dir que millor que feia millor les feines de redacció i tal. Bueno, tampoc no vaig voler discutir.
Però tu passaves pipes, nota més.
Sí, perquè ja et dic, aquell any m'ho vaig passar molt bé.
Vull dir narrant.
Sí. Potser patia més que a la redacció. A la redacció sembla que estic més segur.
Sí, home, clar, no fa fred, però...
Sí, no, m'agradava. I, a veure, jo crec que tots tenim una mica les ganes de transmetre i d'explicar a la gent el que estàs veient en directe i el que ella està interessada en veure i en sentir, però es va acabar.
Però al cap d'uns anys, l'Aïsa torna a peu de gespa, a peu de Lleida.
Al cap d'uns anys, però sí que vas tenir un paper en l'ascens del Lleida Primera Divisió.
Sí, amb el Dani va dir, feia la transmissió i el Josep Maria Perello i jo vam fer l'inalàmbric. També va ser molt divertit.
Aquí, a poc abans de començar el partit, per aquesta gran entrada que hi ha al camp d'esports. Amb nosaltres, Gonzalo, ara, després del exercici d'escalfament, com està la motivació de los jugadores i la tranquil·litat?
Motivació al 100%. Tranquil·litat, bueno, un poc de nerviosismo. Porque bueno, vamos a empezar un partido difícil, pero bueno, el momento que saltemos al terreno de juego, esto se va a ir tocando el balón y jugando al fútbol.
Pero tú eres hombre de experiencia, o sea que teóricamente los nervios no pues te tienen que acusar.
Yo estoy tranquilo, pero bueno, sí me tiene un poco de nerviosismo, es normal ante un partido este tan importante, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora iremos al vestuario, daremos las últimas instrucciones y a correr y a ganar el partido, que es lo que estamos mentalizados.
Gracias, Gonzalo, que se incorpora ya als vestidors de la Unió Esportiva Lleida per rebre les últimes indicacions de l'entrenador, José Manuel Esnalmanes.
Recordes aquell partit?
Sí, que el recordo. I
contra qui jugaven?
Contra el Badajoz.
Com van quedar?
3-0.
Qui va marcar el primer?
Sigüenza. T'ho imagina't el que ha canviat el periodisme.
Sí, ja sé què em diràs.
Abans de començar el partit, tinc alguna foto que surto amb el micro posat mentre l'àrbitre tira la moneda a l'aire amb el Rubio, que era el capità de Lleida, i el del Badajoz, no sé qui era. Allò s'hi surt cara i creu. Avui això és impensable, ni tenint els drets ni no tenint els drets.
L'atletisme és l'altre gran amor esportiu del Josep Anton Ayza en la seva trajectòria professional. 5 Jocs Olímpics i 6 Mundials, sempre a prop del tartan.
Sempre has tingut molta relació amb l'atletisme, d'on et ve?
De cap lloc.
Et va tocar un dia.
Sí. L'any 87 va venir el Lluís Canut i em va dir: nen, hem d'enviar un tio a Roma, que hi ha els Mundials d'atletisme, i has d'anar tu. I jo li vaig dir: bueno, però jo l'atletisme no... Tranquil, parlarem al Carlos Martín, que és un altre company periodista, sí, sí. I ell ja t'ajudarà i ja et farà conèixer tothom. I sí, sí, me'n vaig anar cap a Roma, hi havia el Carles Martín, ja coneixia gent del Mundo Deportivo, coneixia gent del Periódico, i bueno, no em va costar gaire.
I ens vas ajudar a descobrir a Ben Johnson, no?, a Roma, em sembla que fa record del món.
Exacte, exacte, a Ben Johnson, i després a Seul també va guanyar la medalla i la final, i un dia a la nit, que estàvem tots dormint tan tranquil·lament, el Carreras, el Basté i jo, en el pis que teníem allà a Seul de la Vila Olímpica, i a les 4 o les 5 del matí ens van trucar i ens van dir: aixequeu-vos, que hi ha un embolic aquí amb el Ben Johnson que ha donat positiu.
Saps qui us va trucar?
Eres tu?
Era jo. Era jo.
I on trucaves, a l'hotel?
No, tenien
un pis. Vaig trucar a l'habitació?
Teníem dos... Hi havia 3 habitacions i 2 telèfons. A mi m'han dit: tu no, tu telèfon no, que tu no sé què. Bueno, hi havia Carreras i Basté...
No ha explicat tot, no ho ha explicat tot. O sigui, fins on ha explicat és correcte. Però els dic: que la figura dels Jocs Olímpics ha donat positiu. Estàs de conya, no sé què, ara ens vols prendre el pèl, no sé què, ens anem a dormir.
Ho he explicat bé. I jo t'he dit que dels 3 n'hi havia un que no tenia telèfon. I clar, amb mi no vas parlar.
Total, que no s'ho van creure.
I van tornar a dormir.
I van tornar a dormir.
I vas tornar a trucar.
Bueno, d'entrada vaig entrar en antena per explicar jo que havia donat positiu i que, bueno...
Això va arribar per Teletip,
sí,
no?
Sí, sí, sí. I després vaig tornar a trucar, que és veritat, que, hòstia, que m'ho veus, vull dir... I sí, sí, llavors em sembla que va ser el Jordi que es va posar les piles, però no s'ho van creure d'entrada. Em van dir: aquest tio ens està fent una broma, una conya, no sé què, i van penjar. I no pot ser 3 enviats especials, i no entra ningú perquè no s'ho creuen.
Per què es devien pensar el Carreras i el Basté que el Jordi Turri els feia broma amb Ben Johnson i aquell famós positiu? Compte amb les bromes del Jordi Turri. No van començar en aquella matina de Seul. Més tard sabreu per què. El gran amor esportiu d'un dels protagonistes d'aquesta història, el Jordi Turria, és el ciclisme. Més de 20 Tours de França l'han contemplat. És un dels experts del país, una de les veus del ciclisme en català.
Jo crec que és el teu esport preferit, el ciclisme.
Ciclisme, sí. Sí, sí, segur.
Des de sempre, eh?
Dius d'on et ve, no ho sé. Sí que és veritat que jo me'n recordo... Jo estiuejava a Tona quan era petitó i sempre sortia a veure el pas dels corredors que el mes de setembre eren, que passaven per allà, per la volta i tal. I fins i tot tinc una foto amb Felipe Gimondi d'una volta, crec que era, d'una etapa que sortia de Tona, no? Vull dir, que sempre m'havia agradat. No per res. O a lo millor perquè de petit també els Reis em van portar uns ciclistes de plàstic i tal, i jugava...
Tu també els tenies.
També els tenies, no? Bueno, potser d'aquí, no ho sé. No sé d'on em ve, però sí, m'ha agradat. I m'agrada.
Quants Tours has cobert?
Doncs m'ho pregunten i no ho sé. Som molt dolent, jo, amb els números. Més de 20, segur, perquè crec que els 25... Bueno, el Tour de França em va donar una medalla en reconeixement i tal, que curiosament va ser en un Tour de França que jo només vaig fer la meitat, i la segona meitat la va fer l'Isaac. I en el moment en què em van donar la medalla, jo no hi era.
Espera.
Avui Catalunya Ràdio present al Tour de França, personalitzat en la figura del Jordi Turria, perquè ha rebut el trofeu a la fidelitat que s'entrega als periodistes que fa 20 anys que segueixen el Tour de França.
Això era el 2009.
Sí. I el curiós és que la medalla li va donar, o me la va donar, diguem com vulguis, el Bernard Hinault. I el comentari que li va fer a l'Isaac, pensant-se que era jo, va dir: carai, per portar 20 Tours de França ets molt jove, vas començar de molt petit, a seguir. És una medalla grossa, daurada, que posa el Tour de França i premia la fidelitat i una, dins d'una caixa.
La tens a casa?
La tinc a casa. Espai, la tinc a casa. Sí, sí. Tinc la medalla i al costat un tros del tartan de l'Estadi Olímpic de Montjuïc dels Jocs Olímpics de Barcelona que ens va regalar, o almenys a mi em va regalar el Joan Antoni Samaranch.
De quin tour guardes un record més especial? Me'n recordo sobretot de la cobertura que vaig fer al tour del 80...
Aviam, el més dur, el del dopatge.
98.
98. Més dur, amb diferència. A més, em va retenir de tenir la gendarmeria perquè em vaig colar a l'hotel de la 11 perquè hi havia el Melcio Mauri, que li vaig tirar, me'n recordo, un telèfon pel balcó perquè ell pogués entrar en un programa i jo em vaig quedar sense telèfon. Bueno... Però del, si em diguessis un record, jo crec que vaig aconseguir un fet que no està, no existeix la cinta ni la gravació, però era en aquell moment estel·lar de Lance Armstrong, el vaig fer parlar en català a Lance Armstrong. És a dir, vam aconseguir una entrevista, cosa que no... La cap de premsa va dir, escolta, ja saps que no concedeix, només al final una per l'equip i per mitjans americans i una que fa per 5 o 6 diaris, però al final... I li vaig dir, mira, digue-li que vull fer una entrevista parlant de Girona, perquè ell l'any que ve se'n va viure a Girona. Va, i els 3 o 4 dies em ve i em diu que sí. És algú absolutament insòlit, perquè no d'allò. Vale. I sí, em va dir, has d'estar a tal hora, a tal dia, en un hotelet on estaven concentrats i tal. L'entrevista que ell es va mostrar encantador, parlant de tot, va parlar del Tour de Girona, de política, de tot, explicant els demòcrates i els republicans i tal. I a l'acabar li vaig dir, escolta, em vols dirigir-te en català a la gent de Girona? I es va quedar uns segons així parat i em diu, sí, però amb una condició. Tu ara m'escriuràs a mi el que jo et diré. En anglès, tu m'escrius en català, i tu i jo no sortim d'aquí fins que jo no ho pronunciï perfecte en català. Allà vaig descobrir l'ambiciós que era Lance Armstrong, no? I ens vam tirar mitja hora llarga, i fins que el tio no va dir-ho perfectament, no vam sortir d'allà. Me recordo que va venir el director, la cena, el no sé què, va dir, ja cenaré, a veure... que volia, també, ja. Que no tenia problemes, eh? Ens van tirar allà la tira d'estona. I ell va parlar en català dirigit...
I dius que no hi ha la cinta?
No existeix, perquè no es va guardar. Amb una curiositat, que quan vam acabar em va dir... Vale, tu m'has demanat això, ja ho he fet, ara jo et demanaria a tu un favor. Vull que em diguis a quin col·le he de portar els meus fills, a Girona. Jo vull un col·le que es parli anglès, que es parli català, que es parli anglès i no sé què, que sigui molt bon col·le... Digue'm tu quin és el col·lega. Acabo parlant dues o tres persones de Girona. Dic, hòstia, m'heu de dir i tal. I no recordo de quin col·le em van dir. I quan m'ho van dir, li vaig donar a la camp de premsa. Dic, mira, m'ha demanat això. Aquí té aquests dos col·les com a opcions. I crec que els va portar amb un d'aquests dos.
Ell és el ciclista, després ha passat el que ha passat, perquè t'ha impressionat més, Armstrong, o no?
Sí, a veure, com... Això que acabo d'explicar és l'ambició al màxim. I quan parlaves amb els seus gregaris o companys d'equip, es deien, és que surts a entrenar 4 hores i ell està buit. Vull dir, és que és una bèstia, és un monstre. I el dopatge, que és evident que es va dopar, jo crec que feia el mateix. Vull dir, ell va buscar el millor metge, va buscar el millor sistema de dopatge i era ambiciós al límit. Per tant, era un corredor fora de norma. Vull dir, com a impressionar Lance Armstrong, sense dubte.
El Jordi Turria va aconseguir que Lance Armstrong parlés en català abans de venir a viure uns anys a Girona. Però tot i la dimensió d'Armstrong, aquest no és el record més especial del Jordi Turria a la carretera.
M'equivoco si arrisco a dir que el teu record de les coses que has fet al voltant del ciclisme aquí a la ràdio no va ser el Tour?
Setmana Catalana?
Per què?
Vaig aconseguir que un personatge molt important, diguem-ne, de la societat catalana no fes de col·laborador ni de tertulià, fes de periodista de la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, perquè el que va fer és fer de periodista. És a dir, entrava als butlletins. Connectaves amb la Setmana Catalana i potser agafava jo inicialment, s'està disputant la tercera etapa, anem a saber quina és la situació de la cursa, no? Anem
al camp
davant de
la
cursa, a Joan Manel Serrat.
Temps era temps que vam sortir de l'ou amb l'hora muscula pau al coll, la flota al moll i la llengua al cul.
El Jordi Turria el relacionarem per sempre amb el ciclisme, el Josep Anton Aïsa amb l'atletisme, i a tots dos els recordarem com a guardians de la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio durant més de 40 anys.
Per mi el Josep Anton Aïsa diria que és com un, com una mena de germà, si més no germà periodístic. Pensa d'entrada que vam néixer amb 72 hores de diferència només i que per tant vam viure el mateix període social, el mateix període polític, vam fer el mateix periodisme, vam estudiar el mateix periodisme i per tant s'acostuma a dir, no?, que hi ha persones que només mirar-la ja saps el que pensen, no? Jo diria que en el seu cas, o en el meu cas respecte a ell, no cal ni mirar-lo. Ja sé el que pensa sense mirar-lo. No és aquelles persones que si saps que si tu et deixes alguna cosa, que si falles, si vas apurat, si arribes just i tal, saps que tindràs tota la feina feta, no? Una garantia absoluta, vull dir, assegurança de vida.
Per mi el Jordi Turri ha estat com un germà gran, i això que només té 3 dies més que jo. Sempre hem vejat la seva tranquil·litat i saber fer. Ens hem entès molt bé. Jo era el patidor, el que ho volia tenir tot lligat de seguida. Ell, en canvi, sabia donar temps al temps sense patir. Treballar 40 anys amb ell ha estat un plaer. Hem compartit satisfaccions i també alguna decepció. Hem viscut molts canvis, però això no ha alterat la nostra manera de treballar. Fins i tot el vaig tenir de cap d'esports, però això tampoc no va canviar res. Amb la mirada sempre ens hem entès i això és el millor que pot passar en un equip. Ara ens arriba una etapa nova amb moltes il·lusions i expectatives. Esperem que la salut ens respecti a tots dos.
Recordeu allò que us deia que les bromes de l'Iturria són perilloses? Ara sabreu per què.
Ara me'n vaig després de 40 anys, des de abans de l'inici, no? Però va haver un punt que em van estar a punt de guillotinar. Vull dir, vaig estar un trist en el carrer, que em fessin fora, vull dir, teòricament, no? Explico, no? Sí, dir, no deixaré ara així obert això, el tema. Va ser quan Catalunya Ràdio va decidir fitxar el Puyal. Val? Ens vam assabentar a la redacció per una informació del periòdico. No sabíem res. I allò no va sentar inicialment molt bé, perquè la impressió que donava és que el Quim vindria amb tot un equip, que tothom aniria fora, la gent que estava fent les transmissions s'anirien al carrer. Bueno, va crear un mal rotllo, no?, diguem-ne, a la redacció aquell dia. I era una època que no hi havia ordinadors, vull dir que anàvem amb màquina d'escriure, no hi havia mòbils, no hi havia res. I quan jo plegava les tres, sempre deixava escrit a la màquina d'escriure els temes del dia. Això ha passat, el Barça, no sé què, tal, tal. I per aixecar una mica l'ànim vaig posar, bueno, i Catalunya Ràdio ha decidit fitxar el Joaquim Maria Puyal per fer els butlletins de les 2 a les 5 de la matinada. Plan de conya, no? I me'n vaig anar. I a les 4 i 10 o 4 i 20 em va trucar el Santi Carreras i em diu, has sentit el butlletí de les 4? Dic, no, estava mig dormint, no sé què. L'han obert dient que el Puyal, que Catalunya Ràdio fitxa el Puyal per fer el butlletí de les 2, de les 3, de les 4 de la matinada. I dic, no ho puc creure. Dic, ho hem dit? Dic, home, sí, jo ho he escrit, però home, donava per fet que hòstia, que tothom entenia que tal, no? I va veure la persona que ho va llegir, que quan ho va veure va dir, si diu-li Turri, això va a missa. Diu, el que no entenc és que ho ha ficat a l'últim tema. Vull dir, no, això és importantíssim, això hem d'obrir el butlletí amb aquest tema, no? Bueno, total, que el director va dir, vull el cap del que ha escrit això, i em va citar l'endemà a les, no sé, a les 10 o a les 11 del matí al seu despatx. Jo ja anava, jo dient, va, vaig a recollir el calaix, perquè ja, vull dir, ha demanat el meu cap. I explico tot això perquè la meva sorpresa va ser que es va presentar tota la redacció d'Esports. I com allò de les pel·lícules de tal, dient, ho hem escrit tots. I el director aquell, que anava com un amunt i avall del despatx, amunt i avall, no sé què, quan tothom va dir, ho hem escrit tots, ja podeu marxar. I fins avui, mira, fins als 40 anys, vull dir. Jo m'emporto el record de la redacció d'Esports. Ah. Això no ho oblidaré mai.
La Isa va ser-hi, clar.
Sí,
però no me'n recordo.
Sí. Estava tothom. Sí, d'aquella època estava tothom.
Sí, que... Sí, que...
Jo anava, ja et dic, com un badallet, allò dient, bueno, aquí estic, ja, vale, adéu, no? I
el grup va haver aquest moment, sí que me'n recordo.
I el grup et va defensar.
El grup em va defensar.
I va salvar el teu cap.
Sí, sí. Eh? A mi, i el que ho va llegir, que també estava a la llista de la guillotina.
No era jo,
no eres tu, no.
Gràcies a tots dos i bona sort.
No, gràcies a vosaltres.
I tant, i tant. Sentiré Catalunya Ràdio, no?
Sí, algun dia.
La ràdio a Catalunya, Catalunya Ràdio, és com és gràcies a persones com el Jordi Iturria i el Josep Anton Ayza. Soc la Sònia Oleart i això ha estat Rècords, el podcast d'històries de l'esport de Catalunya Ràdio.
Soc el Xavi Campos i això ha estat Ayza Iturria. Per cert, la persona que va llegir el famós butlletí amb la brometa sobre el Puyol i les matinades va ser... el Jordi.
Guió, redacció i coordinació, Xavi Campos. Veu del relat, Sònia Oleart. Veus, Dolors Martínez i Carles Debò. Muntatge tècnic i musical, Raül Orgales. Responsables digitals, Jordina Tarré i Sergi Camps. Agraïments, Santi Carreras, Quimet Garcia, Servei de Documentació i Arxiu de Catalunya Ràdio, Redacció d'Esports de Catalunya Ràdio i, eternament, el Jordi Iturria i el Josep Anton Ayza.
Rècords. Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.